Pluma, el podcast d'art i literatura del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.
Avui, la convidada de la nostra trobada entre arts i lletres és la Carlota Gurt. Aquesta escriptora i traductora de Barcelona té un llarg recorregut en l'àmbit de les arts escèniques. És autora de la novel·la Sola i dels volums de contes Cavalcarem tota la nit, Premi Mercè Rodoreda 2019 i Biografia del Foc, publicat l'any 2023. Carlota visita l'estudi de Ràdio Maconda amb la veu a punt de recitar als micròfons de l'estudi un text d'acollita pròpia. La inspiració per a la seva lectura prové d'una obra de la col·lecció d'Almanac. La peça triada és el cartell de la Guerra Civil Feu tancs, 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 que són els vehicles de la victòria, de Martí Bas. El text escrit per Carlota Gurt porta per títol Els meus tancs.
Els meus tancs. El primer tanc me'l van regalar els pares fa dècades per córrer pel pati de casa. Era vermell i tenia una porteta que fins amb la meva escassa estatura m'obligava a rupir-me tota jo per entrar-hi. Rere les erugues de mentida s'hi amagaven quatre rodes. Jo m'asseia a la cadireta negra i mentre feia avançar el cuirassat de plàstic amb les passes deficients que em permetia el forat massa petit del terra, maniobrant entre els pins i parant compte de no esclafar-li les petúnies ni els pensaments a la mare, mirava per la falsa escotilla. Una imatge rectangular en moviment, el món abastable, una tele que enfocava només allà on jo la duia. Però els pensaments de la mare ja naixien esclafats. Quan ets petita, creixes de pressa. Les sabates, els pantalons, la vida de seguida et queden estrets, curts, com el tanc, dins del qual jo semblava una nena inflada, massa grossa per cabre-hi. Amb una contorsió houdiniana encara aconseguia entaforar-m'hi, sempre fent-me alguna rascada als lloms o als bessons amb les vores mal polides. Va ser l'estiu que vaig convèncer la mare que em deixés anar fins al forn de la cantonada. Obria la reixa de la finca i baixava la rampeta amb el carro de combat, frenant com podia amb els peus, amb por de perdre el control i acabar sense voler al mig de la calçada en el precís moment que passaria un camió de gran tonatge i em deixaria allà trinxada. Pel carrer només veia les cames dels transeünts, sandàlies amb ungles pintades, empenyes cobertes de pèl. Dits grossos, botits i vermells, talment els haguessin fotut una martellada. Elaborava teories sobre els seus propietaris, com si mirar-los als peus em revelés més coses que les seves cares idèntiques, torrades per l'agost. Aparcava a la porta del forn i sortia del vehicle amb posat el tio, pensant-me que era l'enveja d'un món que no coneixia els tancs. Després, tornava cap a casa amb la barra de pa despuntant per l'escotilla, com un canó a punt de disparar. Aleshores, encara no hi havia enemics. Va ser en l'època del tanc vermell que, segons assegurava el pare, una nit em va trobar dormint amb els ulls oberts. Igual que un tauró, repetia amb orgull, com si en el moment d'engendrar-me m'hagués inoculat esotèricament en l'ADN la seva dèria. Després em va explicar altre cop que els taurons no paren de nedar ni quan dormen. Saps què els passa si paren? I jo ho sabia, esclar, perquè ell mateix m'ho havia dit desenes de vegades, igual que m'havia repetit tot allò que els taurons no tenen parpelles. Jo no podia parar d'imaginar persones desparpellades, condemnades a mirar-ho tot, a mirar sempre, sentenciades a morir amb els ulls oberts. Somiava que el pare era metge i la gent anava a la consulta per desparpellar-se. Ell el rebia amb somriures i tisores bruts i el retallava la pell sobrant perquè poguessin anar pel món amb la mirada esbatanada. Però no els feia un tall net. Semblava que els haguessin estripat la pell com s'estripa amb desfici un paper de regal. Llavors, no m'adonava de fins a quin punt fer recerca sobre els quals des de Barcelona era un succedani pel meu pare, que no havia tingut el coratge de marxar del país per fer carrera. Tenera galles, en diuen en castellà. No, el pare no tenia brànquies, però somiava amb tenir una cria de tauró. Anys més tard, a l'institut, quan ja anàvem al blindat d'alumini, el professor d'història ens va explicar que a la Segona Guerra Mundial Rússia havia fabricat 80.000 tancs. 80.000! Bellesa a manta. Jo mirava per la finestra de la classe i intentava visualitzar tots aquells milers de blindats en fila índia. Calculava que farien 560 quilòmetres com a mínim, una muralla russa feta de canons, des de la porta de l'institut fins a Grenoble, on el pare anava cada juliol per reunir-se amb el grup de recerca, amb aquells 30 acadèmics que parlaven de peixots entre muntanyes a centenars de quilòmetres de l'oceà. I la mare i jo al darrere, com qui duu una bola de ferro lligada al peu, segant-li el turmell. Ens passàvem un mes allà, pujant massa sovint al telefèric, per visitar una fortalesa que haurien pogut enderrocar amb dues ridícules canonades d'un T-34. Quan en tornàvem, les flors de la mare eren mortes i es passava el que quedava d'estiu replantant les lantanes, les alegries, els clavells de poeta. Però ni així. Van ser uns anys de dures maniobres. Els enemics apareixien aquí i allà, m'encerclaven i s'enficaven per les escotilles, per les escletxes, per l'embocadura del canó, emboscades a cada cantonada. Jo els deia als pares que fessin el favor de comprar-me un tanc de volframi, que amb un nom així havia de ser per nassos una cosa d'un altre món. I ells, vinga que no, que quina falera, nena, amb això dels tancs, i que si vols et comprem una Vespino com a tota la canalla de la teva edat. I l'enemic tirant-me granades per les esquerdes que s'havien anat obrint el blindatge de pacotilla, ara ja del tot deformat. Alumini, on vas a parar? Com més me'l mirava, més sospitava que m'havien pres el pèl. Allò tan abunyegat no podia ser de metall. Semblava de plastilina. Com que els pares no volien, me'l vaig comprar jo solet a l'estiu que em vaig esllumar servint sangries i cloïsses a la marinera, tot arrencant propines amb la desinvoltura efervescent dels 18. I també, és clar, amb els pits dels 18. Els pits que, igual que els tancs, no es poden camuflar perquè les càmeres tèrmiques tot ho detecten, fins al carro de combat més petit tapat per la vegetació més espessa. Encara que et posessis rere un matoll, la termografia et veia els pits, el cul, el cony. No hi havia escapatòria. Volframi, vaig exigir al venedor, i em va portar aquell carro formidable, tan lluent que per poc no ens quedem secs. I l'endemà ja corria per l'aparcament de la universitat i havia d'arribar al punt de les 8 per trobar lloc. A l'hivern vaig derrapar per camins de neu. De tant en tant, xocava amb algun avet i sentia com queia. Pum! A la primavera, me n'anava de les festes i al meu darrere deixava un arc iris de pètals aixafats. Els ocells s'apartaven al meu pas i se'm cagaven a la carrosseria.
Un cop hem sentit el relat que la Carlota Gurt va locutar a la Ràdio Comunitària de les Biblioteques de Barcelona, viatgem amb ella fins al Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'escriptora és rebuda al museu pel Pepe Serra, director del MNAC. Tots dos passegen entre sales fins a arribar a la imponent paret on s'exhibeix un mostrari de cartells produïts durant la guerra. Cal aixecar el cap per a poder contemplar les obres. Entre totes elles hi destaca el gran cartell amb la il·lustració bèl·lica del Martí Bas. Feu tancs, 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 que són els vehicles de la victòria. 1936. Litografia en color sobre paper. Sala 77 del MNAC. Martí Bas fou un dels molts artistes i intel·lectuals que va col·laborar amb el govern de la República per donar a conèixer al món el drama de la Guerra Civil i la lluita antifeixista. Cap altra expressió artística va igualar el cartellisme en la seva capacitat de transmissió de missatges i emocions entre totes les capes de la societat. Aquell art popular omplia parets i murs en la lluita per les consciències. Alguns d'aquests cartells han esdevingut imatges emblemàtiques i des de fa uns anys s'exhibeixen en una de les sales del MNAC dedicades a l'art produït durant la guerra.
De fet, quan vaig començar a escriure el conte, la idea era escriure un conte on pogués dir tots els tancs són de porcellana. Eh? La idea aquesta.
Bueno, anava a dir aquesta frase. Després de tant parlar, sí, per si algú s'havia fet il·lusions.
No.
Ras!
Sí, sí. Durant un temps vaig pensar que la coberta del llibre fos la imatge d'un tanc de porcellana, perquè, clar, hi ha, venen porcellanes que són tancs,
ah,
no?
Ah, sí?
I, bueno, clar, jo que em vaig buscar, no llavors buscant...
Aquí no hi ha pietat.
No, però, no, no.
Aquest moment és bastant tremendo.
Sí, no serveixen de res els tancs, ja, no, ja, no. Ja ho hem vist, no? Sí. Catalunya venció el fascismo en 24 hores.
Ni en 48.
No, encara no l'hem vençut, ni, no? Ni en 24 anys, tu.
Després la imatge aquesta del pare... I la boca de tauró a la paret, que ell no surt i això és com que se'l menja. O sigui, ha, és una imatge molt poderosa, eh? També. Hi ha un moment que...
Sí, escric molt amb imatges, no? Això, la gent diu que es nota molt que vens de la Fura dels Baus.
Has triat una obra, un cartell de la Guerra Civil, del Martí Bas, de l'any 36, que és aquest Feu tancs, que són els vehicles de la victòria, un cartell immens amb un tanc així rampant que aixefa uns canons... una mica aquesta imatge de guerra i alhora molt, molt gràfica, molt visual, més enllà del conte. Potser podíem començar això, tu, per què t'has
fixat? Què? Bueno, mira, perquè quan em vau dir que havia de triar una obra, vaig mirar l'última vegada que havia vingut a veure quines fotos havia fet. No? Que també és una mica absurd, vas als museus i fas fotos, i dius, sí. Per què faig fotos? Però no puc evitar-ho, faig fotos, no?
I
vaig veure que havia fet la foto d'aquest cartell, perquè havia vingut quan estava editant Biografia del Foc, que hi ha un conte que es diu Els meus tancs, i el vaig veure, i els cartells sempre m'han agradat molt. De fet, tinc a casa llibres de cartells de propaganda xinesa del comunisme, perquè bueno, vaig estar molt temps vinculada amb coses bueno, asiàtiques, diguéssim, i vaig estudiar xinès, i sempre m'ha agradat molt aquesta potència visual dels cartells, aquest, no? El llenguatge aquest expressionista dels plans contrapicats, no? I em sembla que és un llenguatge molt potent i que l'hem perdut, no? I que tu imagina't anar pel carrer i veure aquests cartells, hòstia, és molt estimulant, i ara no, tenim, no ho tenim, i no ho sé, vaig pensar que era una bona...
És una tria magnífica. A part, això que dius és tan veritat, és a dir, més enllà del tòpic, de que, doncs ara, doncs és igual, però les xarxes, el TikTok, tots són un segon i mig, per tant, la imatge no es reté, la imatge no s'explora. Clar, un cartell com aquest que fa 2 metres d'alçada a la paret, fixa, que el veia tothom, és a dir, realment, a mi m'agrada molt un trasto com aquest, que al final és un artefacte de propaganda política, però el podem rescatar i li podem donar condició artística. És una imatge, i la imatge funciona. No? Sempre diem que el museu és una biblioteca d'imatges, que l'experiència del museu és visual, no és lectora, i aquí hi ha una cosa visual molt potent.
Al final, quan vas al museu, diguéssim, més que llegir els cartellets és trobar-te amb alguna cosa que t'impacti, que t'emocioni, no? I jo sempre dic, si vaig al museu hi ha una cosa que m'emociona, ja ha valgut la pena, perquè costa tant trobar una cosa que t'emocioni, no?
Totalment.
Sí. Ara, l'únic equivalent que tenim d'això ara mateix són les carteles dels autobusos, no? De les parades d'autobús, no?
Una mica.
Que és aquesta mita, no? És aquest anunci, sí. I en lloc de tenir aquesta mena de cosa visual, només tenim dones amb les boques obertes, no?
Anava a dir que és una altra... I després, que és molt curiós, perquè al mateix temps que no ho tenim, i realment no ho tenim, l'experiència de la gent que veu aquestes obres ara... inclús la gent jove, que el vincle amb la guerra comença a ser bastant difús, ja no s'aclareixen
ja no saben
què passa, ni qui era ni què res, és molt retentiu. La sala on estem, que ens està rodejada de cartells, és la sala on s'està més estona la gent. En aquest pis.
Ah, això ho teniu comptat, teniu càmeres d'aquestes que
es
compten...
La gent aquí s'hi està, i és aquesta potència de la imatge. Vull dir que en realitat aquesta condició, jo crec que la imatge no l'ha perdut gens.
No.
I té la capacitat de transcendir el moment. Això és de l'any 36, però es pot mirar des de moltes maneres, més enllà de més de que l'artefacte tanc en el teu compte agafa unes possibilitats il·limitades que van molt més enllà d'això. Però em fa gràcia, i em fa gràcia el que has dit de la fotografia, perquè jo també ho faig obsessivament, i la meva feina és anar a museus, i he anat a milers, i jo crec que hi ha una experiència en el museu que és fer la imatge. No sé exactament, té forma part ara de l'experiència dels visitants, capturar la imatge, poder-la veure després, potser retenir-la com una tria del que has vist, no ho sé exactament.
Sí, jo crec que és això, la tria, perquè després dius, recordo quan vaig allà, què em va agradar d'aquell museu, què em va agradar molt, no? I podries anar al web del museu i mirar-t'ho, no? Però ja, no?
És el record si has vingut.
Perquè
la web en fred no funciona.
No.
Però en canvi, si tu hi has estat i tu te n'has anat a Oslo i has vist un quadre meravellós, encara que tinguis una fotografia borrosa i amb la llum dolenta, t'aboca l'experiència.
Sí.
Al final, al museu, una mica el que busquem, això els anglosaxons tenen la paraula, nosaltres no la tenim, que és això que en diuen ells, l'engagement. És que el públic es vincula personalment. Hi ha una experiència de valor. Perquè al final la informació...
Sí, és a qualsevol lloc, no?
I raja.
Però que també, clar, quan veus una obra, no?, al web, no?, amb l'ordinador, amb el telèfon, encara que siguin aquestes que són amb superalta definició,
és
que et
igual.
Pots apropar, l'impacte de la mida d'un quadre, no?
Diguéssim,
no? És com el típic de la Gioconda, no? Que la gent, la Gioconda després el va veure, hòstia, però això és una merda de quadre, així de petit, no?
Exacte.
No? Vull dir que l'impacte exacte...
Aquest que es veu,
però... Sí, igual que aquest cartell, no? Aquest, si el veus allà, mira, un cartellet, clar, hòstia, vens aquí, és un tros de cartell, no? I les dimensions es perden, no? Amb la comunicació digital. A mi a vegades em passa que la gent, no?, m'ha vist de cara i em diu, em pensava que eres baixeta, saps? Perquè es crea una construcció, no?,
una construcció
falsejada.
Només
no?
Amb la veu, pots construir una persona.
Sí, no? Però això et veu a la cara, pensava que eres baixeta. Hòstia, jo baixeta no ho he sigut mai. I amb l'art passa igual, no? Tens una visió distorsionada del que és l'obra, si no la pots veure, no?, cara a cara.
I després no es tracta de ser nostàlgics, anem a dir, ni de...
Home, podem ser nostàlgics, què collons? Per què no podem ser nostàlgics? Reivindico la nostàlgia!
No anar contra els temps, però és evident que encara, i això passa, aquí un lloc on venen un milió de persones, no?, que és un volum immens de persones diferents i que fan coses diferents i tots diferents. Clar, jo ara mentre parlo amb tu darrere tens un Picasso. Quan et poses davant de la tela, estàs en el mateix lloc exactament que estava el Picasso amb el pinzell pintant la tela. Això, només això, l'altre dia estàvem restaurant un Furbaran i quan estàvem allà tots mirant i mira, hem trobat... I... Bueno, estàs al mateix lloc on estava el Furbaran el 1640. Amb el
una cosa vampírica, estàs usurpant una mica d'aquella genialitat,
això
no?
Això és una cosa que si ets capaç de fer una mica l'exercici, inclús, no sé, taüll que l'hem arrencat del Pirineu, l'hem tret de lloc, una cosa sí, que no s'hauria... Sí. Es faria, no? Es va fer abans de la guerra perquè se l'enduia, els americans se'ls enduien. Però tu quan et poses allà sota és diferent i mira que tenim una fotografia que et permet veure la gata rosada d'ell que des de baix no la veus.
Clar, que no, sí, sí.
Però quan estàs a baix hi ha una intimidació, hi ha una experiència i aquí passa igual, amb aquesta mena de d'acumulació dura i xula.
Sí, clar, els museus grans com aquest passa allò que al final ja no veus, no? Quan, no? Al cap d'una estona estàs sobreestimulat, no? S'hauria de fer per fases, això. Mira, avui vinc i m'hi estic una hora, no? O dues hores, no? I parar.
Aquesta és una
discussió. Perquè després hi ha aquella mena de sensació. És com quan olores molts, no? Moltes colònies, la tercera ja no sent res, no?
Això es veu molt bé amb gent, no sé, com per exemple els nens, que és molt millor pactar 10 obres i veure-les i disfrutar que matxacar-lo i travessar el museu durant 7 hores amb mal de peus. L'únic que esperes és poder sortir d'aquí.
Sí, sí.
I aquí funciona. M'agrada molt que hagi estat allò de la guerra perquè és un espai nou, relativament nou, de fa molt pocs anys, i que ha cobrat aquesta cosa que intentem amb el museu també, que és que l'experiència del museu sigui de present. Vegis el romànic, vegis la guerra civil, al final viatjar al passat és molt difícil. Llavors intentar que el que hi ha interpel·li avui, i des de l'ú aquí és facilíssim perquè el drama...
Just
quan vam muntar això començava el lío d'Ucrània o el que vulguis, i per tant gent que fuig, gent que mora, el civil que sempre surt perjudicat, la propaga... En el museu li dona un valor afegit, perquè si no som una mena de caixa de pols que guarda coses molt importants però que són molt antigues i no tenen res a veure amb nosaltres. No?
Sí, això ho veus molt quan vas amb nens a museus, no? Que jo els meus els martiritzo habitualment, no? Llavors, clar, quan han vist tres verges, per entendre'ns, no? Tot el que és l'art, la representació religiosa, no?
Fotut,
arriba un punt que entens que els avorreix perquè no connecta amb ells, no es vincula amb ells de cap manera, no? I en canvi una cosa així, ostres, hi poden trobar coses, no? I és a partir d'aquí, no? El que hem de fer no és començar pel passat, sinó que és començar al present i anar cap enrere per entendre, ostres, això ha vingut d'aquí, això ha vingut d'aquí, no? És el recorregut invers.
Si generes aquest vincle, el que sigui, per una sèrie que han vist, per una experiència, perquè a la guerra han vist això, fet el vincle d'interès personal per aquella obra, la finestra de la informació sí que s'obre. Llavors pot ser que et pregunti qui l'ha fet i tu dius, mira, doncs el Martí Bas, està viu o no, aquest senyor es va morir, aquest senyor estava a la guerra.
Sí.
En aquest cas, l'autor del cartell que has triat, que era un pintor que no se'n va acabar de sortir molt, i en canvi com a cartellista va ser molt famós i va fer diversos cartells, aquest que tu tens davant, mirant del Defensar Madrid, Defensar Catalunya.
Sí, que també té aquests colors hitchcockians, això del verd i el vermell, no? Que és, bueno, és molt...
És un lema que avui en dia, no sé jo molt bé si és molt operatiu, però llavors teníem una bona fe, jo crec que en el fons... I pobre, aquests els va fer al principi de la guerra, va aguantar en el sindicat aquest que va fer els dibuixants i llavors va estar un temps en un camp de concentració a Argelers i després es va exiliar. Va morir als anys 60.
El meu avi va estar a Argelers, potser resulta que no, com que som quatre tots, saps?
No t'estrany,
potser estan tots allà.
Jo vaig tenir un tiet avi també per allà tirat i la veritat ho van passar malament, van morir, ell mora... no moren de pena, però moren en unes circumstàncies molt penoses, la memòria d'aquesta gent. Potser ara es recupera una mica el Martí.
Mora molt desesperançat, sobretot. El problema és això, no?
Un fracàs la idea...
No? Que si veus que les teves idees han triomfat o que no...
Inclús a França ells intenten, editen unes revistes en català, no sé, però tampoc més aviat allà també són acollits d'una manera bastant... Això és molt francès,
Clar, França...
La Segona Guerra Mundial, un dia hauríem de repassar què van fer els francesos.
Chauvinisme és una paraula francesa, diguéssim.
I aquests ho van... I el Martí Express, hi ha unes cartes, això és tot bastant tristot, és bastant tristot, i això un tio compromès, però no. I ara és curiós, perquè hi ha dos cartells i aquí, en la paret que davant tens buida, hi ha una peça seva molt, molt important, que és els afusellaments de la Hoz, la que t'explicava abans.
Sí.
Que és una peça molt important d'una matança que va arribar a la Hoz. I ara això, per exemple, ara se'n va a Madrid, com la primera vegada que es presenta a Madrid, des de la guerra, aquest quadre. I que aquest senyor se'ns posarà la moda ara.
Bueno, estaria bé, eh?
Sí,
però...
s'ho mereix, pobret, eh?
Sí. Sí, sí. Quan veus aquestes coses sempre penses, ostres, això estaria bé fer-ne un llibre, no? Fer una aquesta mena de biografies novel·lades, no?, d'alguna manera, que recullen la petita història i la gran història.
No estaria mal, perquè queden molt perduts, la majoria, ningú sap qui són, i després van tenir com un compromís amb preus cars. És gent que realment va pagar el preu.
Sí.
Van marxar, els que es van quedar, la meitat es van morir, i els que no tenen aquesta mena de, nosaltres en diem, exili interior. Mm-hmm. No són exilats, però és exactament el mateix.
Sí,
estàs aquí, no existeixes, no pots fer res, no pots fer classes, no pots estar a la universitat, no pots estar enlloc, estàs mort. Que no sé si és pitjor quasi que està fora. Vull dir que era bastant dramàtic.
Estaria bé això, escriure-ho, no?
No sé si val la pena.
Podríeu fer una col·lecció que fos vides d'artistes, pagueu a escriptors i que us facin unes biografies novel·lades. Això seria molt maco, eh?
Ho estem, jo sempre he pensat...
Llibres d'encàrrec, jo. Igual que reivindico, no? Tornar a la imatgeria cartellística, tornar al llibre d'encàrrec com una...
A més, és un encàrrec molt obert, perquè al final, literàriament... tu després ho pots expressar com vulguis.
Sí, això seria maco.
I hi ha moltes llacunes, que al final tu has de construir una història. Però és veritat que són històries dures i interessants i que podrien tenir un caràcter com més general.
Sí, sí.
No sé si val la pena... Clar, el teu conte, el tanc és una altra cosa.
Sí, el meu conte... Bueno, el tanc és una altra cosa, sí. El conte és el tanc on vivim tots tancats, no? Aquesta idea que vivim en un món en què el món és un lloc hostil. I per tant l'única resposta possible és ficar-se dins d'un tanc, no? Perquè si no deixes que res s'acosti, no? Perquè al final és una fal·làcia, no? Perquè hi ha una frase del conte que diu, no? Tots els tancs són de porcellana, no? Tu penses que estàs a dins del tanc.
Aquesta frase
i un dia se t'esmicola, no?
Pel lector és bastant perquè tu vas transitant pel conte amb unes certes esperances algun moment, dones alguna finestra, mirem què pot passar i quan surt això de la porcellana. No és que no ho sabessis, però t'ho diuen per si t'havies oblidat, que t'havies relaxat algun moment, no?
Sí, home, no sóc molt optimista jo, no, en general.
El conte té aquesta contundència teva, aquesta cosa que a mi m'agrada molt, això, de literatura. Jo en dic des del ventre perquè no sé com dir-ne, però està molt, és molt directa, impacta molt sobre els temes, els agafa descarnadament i els exposa, no els mitiga, no els decora perquè siguin més amables.
No, és que de decorar no serveix de res.
No,
quan la vaig escriure em vaig comentar molt sobre tancs. Jo quan escric, sempre, encara que després només surti amb una frase, no? Perquè a vegades no saps mai, quan et poses a escriure no saps què necessitaràs. No? Dius, ostres, tinc el conte del tanc, no? Què sé de tancs? I llavors em vaig començar a llegir coses sobre tancs i models de tancs i parts del tanc i...
Perquè crida molt l'atenció, si hi ha un moment que dius això ho hagués tirat a terra amb un... i dius un model de tanc, com si diguessis una cosa...
Sí, amb el T-34, no?
Clar, com si diguessis una cosa que, bueno, és coneguda per tothom. Quan... Jo llavors vaig buscar, dic, a veure aquest tanc, quin tanc és, perquè ha dit un nom aquí, MT-40 o no sé què.
Sí.
És que hi ha aquesta cosa... Però per altra banda, és molt divertit, no sé, jo trobo molt ben trobat, és a dir, el tanc normalment el veus com una cosa molt ofensiva. Molt d'atacar. I aquí té una cosa també de fortalesa.
Ah, per mi és més de defensa, en el fons. No? Vaja, vull dir, bueno, és les dues coses, però sobretot, no? Sí, la idea d'això, agafar una metàfora i portar-la una mica fins a l'extrem. Sí, no, em vaig estar documentant. També, no?, quan media, no?, això de... Hi ha un moment que surt, no?, quants tancs va fabricar la Unió Soviètica, no?, i llavors els poses tots en fila, quants quilòmetres ocuparien, no?
Fins a Grenoble.
Aquesta mena de pensament literal, no?, que és molt dels nens, no?, que quan comences a pensar les coses amb un detall de manera obsessiva. Això el de documentar-me m'agrada molt. Hi ha un altre conte que va sobre una tuneladora, no? Que fa una tuneladora. I això també vaig estar mirant uns vídeos meravellosos de YouTube.
I vaig pensar molt, amb el tanc i la tuneladora, perquè al final...
Sí, totes les màquines em semblen...
Però és curiós que pots fer amb una metàfora o és igual, o un instrument que et serveix per articular la narrativa com el tanc, i fas passar la vida, perquè fas passar la infància, i fas passar el després, i fas passar... no? Quan apareix el terapeuta aquest, que tu li dius el furgador, dius el, com li dius de les ànimes?
El furgador d'ànimes.
Que dius, exactament, s'entén perfectament. No?
Sí, al final qualsevol cosa que agafis, no? I agafes un micro, aquest micro, pots fer un conte metafòric sobre el micro, sobre les membranes que vibren. Bueno, ara no sé si té membrana o això, no? Ja amb la cosa digital ja no sé si hi ha membranes o no, però que en el fons, no? Fins a quin punt les membranes s'assequen i et deixen de vibrar, i és una imatge de la bellesa, no? De com les nostres membranes, no? Ja no ressonen, no? La nostra incapacitat per entendre l'art contemporani, no? Com mica en mica, no? Estàs tan saturat d'experiències, no? D'experiències viscudes, que la bellesa és una manera de que ja no poder acceptar experiències noves, no? Perquè tens la membrana seca, no? Veus? Bueno, vull dir que pots agafar qualsevol cosa de la vida.
I ho dic, el frontal et queda saturat.
Sí, sí, sí.
Sempre em dius el frontal, Pepe, tot el que vulguis passar pel frontal, ja no t'hi cap més, deixa-ho córrer.
Sí, sí.
Hi ha una hora del dia que no t'entra.
Sí, sí, el còrtex no està format fins als 25, no? Això de la majoria d'edat.
Ja.
No? Jo crec que s'hauria de canviar als 25. Jo crec que fins als 25 no estava ben cuita. Estàs? Tinc aquesta sensació, no?
Sí, però d'altra banda, tu dius això al micròfon i tal, perquè, bueno, tu tens aquesta facilitat, però d'altra banda jo trobo... Sí, perquè el conte funciona moltíssim. O sigui, d'una cosa que seria aparentment tancada, no? Des del tang i només amb el tang i mirant el tang, acabes amb una cosa que pràcticament això té fils. Jo puc estirar del teu conte 40 fils cap a mi.
Sí, sí.
És a dir, tu al final fas una cosa que el lector se la pot agafar. Clar. Segur se l'agafa, no pots esquivar.
Clar, això és el poder de la metàfora, no? Sí. Per què ens agrada la metàfora? Perquè la metàfora, o sigui, qualsevol llibre que escriguis, jo no l'escric, l'escric jo i el lector. Hi ha una part del significat, igual que en una obra d'art, hi ha una part del significat que no la porta,
no la
qui l'està fent, no? I que és la gràcia, no? Que hi hagi aquesta llibertat d'interpretació. Quan tu fas servir una metàfora, això es multiplica, perquè el fet que allò sigui metafòric vol dir que cada lector hi farà ressonar el que necessiti, no? La literatura és una mena de mirall, anem a mirar-nos-hi, no? I anem a mirar el món, també, no? Anem a entendre com són els altres, com són, no? I aquest estudi que diu que, no, que la gent que llegeix són més empàtics, no?
Total.
Però llavors dius, això és el gat o la rata? O sigui, llegeixen perquè són més empàtics o acaben sent més empàtics perquè llegeixen, no?
Això,
Perquè no, és la capacitat de, de ficar-te a la pell dels altres, no?
Sí, perquè aquí estàs tan pendent com d'aquest narrador que t'explica i que li passen i no li passen, com que tu vas rebent castanyes per tot arreu, perquè surt la mare, surt el pare i vas als teus i surt la teva vida i no sé què, no? I aquesta, hi ha un moment que tu dius amb l'Ove que s'està mirant només per la finestreta,
ah,
i jo
mira,
veig unes sandàlies, uns peus, i tu vas clavant allà les castanyes, un moment, però inclús quan cites els peus dius, són uns peus com si els haguessin amartellat. Ja ha sortit un altre problema. La realitat és disturbadora, miris on miris, però és molt poderós, és una cosa no petita, però vull dir molt concentrada. Aquesta pastilla fa caldo per tothom,
Sí, però jo crec que és més fàcil, no? Per agafar una cosa petita i fer-la gran, que que començar amb grans, no? Amb coses molt grandiloquents o molt, no? I després voler anar a la concreció, no?
I en aquest sentit li veig molt poder en el conte. Tu que em deies, la meva sorpresa, jo no em conec tant això, no? Em deies, hosti, en el món editorial el conte no acaba de...
No.
Bueno, no. I en canvi jo li trobo aquest poder, no? De dir, bueno,
és un concentrat,
bé.
Sí.
Però a mi, no sé, quan em diuen, bueno, que el llibre té 400 pàgines, hosti, no ho podies haver escrit amb 220, això?
Sí, hi ha un abús, o sigui, jo crec que els llibres massa gruixuts, que n'hi ha de boníssims, i n'hi ha molts que no passa res, però n'hi ha molts que segurament els hi sobren pàgines i cosa que té un equivalent en que sobra eco, segurament, no? Si tu ets, no?
Vols,
no? Creus que pots exigir al lector tot aquell temps, en els temps que vivim ara mateix, no? És perquè realment, hòstia, has de pensar que has fet una puta obra mestra, perquè si no, com goses exigir...
Tu ets molt dur aquí amb tu mateixa, Però a mi m'ha sorprès el que has dit, perquè jo realment als contes li trobo aquesta cosa que clarament són expandits. És igual, diguem, aquesta... no sé com dir, limitació, o que, no sé, té 10 pàgines.
Sí, bueno, són un destil·lat, no?
No m'ha tornat a llegir, perquè ara xerrava, i me l'havia llegit quan va sortir el llibre, i llavors al museu m'han donat una fotocòpia, que només està el seu suelto, i me l'he llegit quasi com si fos una altra cosa nova.
Sí, bueno, clar, els contes tenen la capacitat de que quan els tornes a llegir tenen veus més capes, no? Perquè a vegades llegim... La primera lectura sempre és una lectura d'urgència. Què passa? Qui són? No?
Sí,
volem saber.
Acabar.
És inevitable, no? Som humans. No? Ens expliquen una història i volem saber. Sí. Llavors, després, si fas una segona lectura... Amb novel·les també passa, però menys, perquè novel·les hi ha més espai per la floritura, podríem dir, no? Que amb el conte no, estan condensant que quan el tornes a llegir, que ja no tens l'urgència de saber el que passa, et pots aturar a cada lloc.
Jo aquest cap de setmana que el vaig tornar a fer, l'he guixat tot un altre cop.
Me n'alegro.
Hi ha tot de coses que dius, això m'ho quedo per mi, i ho estiraré jo, això, i això ho estiraré per aquí. Això és molt agraït. Saps com aquests llibres, a vegades, això és diferent, que et fan llegir altres llibres.
Sí.
No, això passa, no?
Sí, sí,
algú
sí,
que escriu i, en el fons, mira, és un peu per llegir Rodoreda, no ho sé, no?
Sí, sí, sí.
Això ho has fet tu, en certa manera, amb, no sé, amb solitud.
Sí, no? Sí, sí. Sí, sí, al final és un dòmino. Per què acabem llegint les coses que llegim? Per què acabem anant a les exposicions o als museus que anem? No? És com una mena de conjunt de casualitats, no? Allò dels impactes, no?
Sí, sí.
T'arriba per aquí, de cop tens la sensació que, ostres, aquest autor que no n'havia sentit a parlar mai, no? De cop no pares de sentir-ne parlar. I dius, això és un senyal, no?
Sí, sí.
Perquè el pensament mític, encara que fem veure que som molt racionals, el continuem tenint. I quan tens aquesta sensació de que hi ha un senyal...
Però, bueno,
una època que tenia senyals amb Rilke, hòstia, no sé què passava amb allò de l'àngel terrible de Rilke, que me'l trobava tot arreu, i dir, bueno, què passa amb aquest senyor?
Doncs que passa, és que això passa. Sí. Potser és el més difícil d'explicar per generar interès per això. Amb això s'assembla una mica a la literatura, a l'art. O sigui, quan aquí nosaltres diem, escolta, no vinguis aquí a escoltar el que ens despensem o la informació sobre aquestes obres, sinó vine carregat de coses. No? Jo sempre els dic que la gent diu, jo no en sé, i dic, escolta, tu quan vas al cine... o vas a un concert, ets expert. Llavors els dic, mira, això és com entre l'estufa i la manta. L'art no és l'estufa. Si et poses davant, no escalfa. Ara, si agafes la manta, te la saps embolicar, escalfa. Llavors això ho entenc. I una mica amb la literatura també tinc una mica com aquesta recança, perquè al final molta gent està fora de tots aquests mons. No?
Sí. Perquè hi ha certa sensació de barrera elitista també, no? Ui, això, no?
Però és al revés, perquè la capacitat, diguem, gratis que té un llibre d'obrir-te el cap o de rebentar-te, o de transportar-te a un altre lloc, o de fer-te entendre't o desentendre't, o fer-te caure del cavall, és igual.
Sí, sí, sí.
I en canvi segueix sent una cosa bastant limitada, o sigui, costa. I quan tu li vols explicar una altra,
perquè jo crec que una de les coses que no s'ensenya és a descobrir les coses que ens agraden, no? I que d'alguna manera, ara, jo he d'anar a un museu i hi ha com una mena, no? O he de llegir, això m'ha d'agradar per uns motius, com si hi hagués una mena de cotilla, dius, no, és que és precisament tu que has de buscar el per què, no?
Però és llàstima, no? Penso en els mitjans, penso en el temps de la informació i tot això, no és igual, no sé, l'esport, no? Que un tio es torça un turmell i surten a la telenotícia, s'ha torçat el turmell, no sé quin pàjaro de no sé qui.
Sí, sí, bueno.
Hi ha una cosa aquí que hem perdut alguna cosa, perquè al final, enxampar un llibre d'aquests que no te'n pots anar a dormir, que tens que acabar a les 6 de la matí, perquè és que si no acabes et desesperes, no tens cap més possibilitat que acabar-lo, i després tornar-hi, i llavors el llibre el tens allà al costat, i dius, ara aquest llibre...
És com un com objecte sagrat, quasi.
Aquest llibre el tinc que tenir aquí, és igual, no en toqueu el llibre aquest, ni el prestes. Això és molt poderós.
Sí, però és difícil, no? I a més, això amb la canalla ho veus, també, no? Els meus fills que llegien, ara de cop ja no llegeixen tant, no? Lo dels museus sempre és una negociació, bueno, no? Fem coses per vosaltres, no? Allò vas de vacances, no? Anirem a algun museu, i ara ja ho saben que hi ha, no?
Hi ha unes quotes.
Sí, i llavors, bueno, ja ho gaudeixen, no? Hi ha museus que els agraden, que no?
Però en literatura ho trobo, hòstia, que hi ha una... Jo tinc un record extraordinari de...
Sí, però clar, tot aquest temps d'oci s'ha omplert d'altres coses. El problema és que no tenim temps, no? El nostre temps és finit, i llavors davant d'aquest temps finit les prioritats...
Sí, sí, i d'altres coses...
I l'esgotament mental, també, no? Clar, és que la capacitat de concentrar-nos. Els mòbils, jo dic que els mòbils són com uns bebès, no? I quan tu tens un nen d'un any i mig i comença a caminar... Encara que jo estigués parlant amb tu, hi hauria una part del cervell que estaria amb aquella criatura, perquè a veure si marxa, no? El mòbil és igual, encara que no estigui sonant, és com una criatura. Hi ha una part del teu cervell que està allà esperant, no? Ara, no? Encara que el tingui en silenci, hi haurà... No? I va haver uns dies que vaig fer uns caps de setmana sense, no?, desconnectar. Arribar el divendres i hi ha com una pau. Et poses a llegir amb una pau, perquè et poses a llegir i saps que no sonarà. Encara que no estigui sonant, hi ha la possibilitat que soni. I això ja és una part, no? Ja és una interferència mental, no?
No, i a part és una addicció, com una casa.
Sí, ens farien un favor que algú tiri una bomba amb un satèl·lit i ens deixin una setmaneta sense saps.
No estaria malament un replantejament així, eh? No estaria malament. Jo amb el que he hagut d'anar a l'hospital per una cosa més personal, hi havia un test allà en el clínic, hi ha un test de 20 preguntes sobre si ets addicte o no, i et surt que ets no addicte.
Bueno, clar,
ets
tothom,
un yonqui perdut.
Que clar, bueno, tothom és addicte.
Per la feina, suposo, i per... Sí, però jo no tinc ni xarxes, però igualment, fins al punt de que simules, que jo els hi vaig dir pensant, ara m'ingressen segur i em tanquen amb la bata, perquè hi ha un fenomen, i després em van dir, no, supercomú, no us preocupi, tothom té, que és que tu camines i notes una vibració aquí a la cama, però no ha vibrat, és una autosimulació.
Sí, és el membre fantasma, és el mòbil fantasma.
Per poder-lo agafar, és molt gros, jo ja vaig quedar mort.
Sí, sí.
M'havia com autointentat, costa molt, eh?
Estem molt malalts.
Sí, però és una... Trobo, ja et dic, ara, per exemple, que m'he llegit això, i hosti, m'ha omplert, saps? M'ha omplert.
És estimulant, no? Perquè costa trobar coses estimulants, no? Ah. I a més, a mesura que et fas gran, costa més, no? Ah. I està bé quan
no
trobes...
No sabia que anaves tant a museus, perquè he sentit tantes...
Bueno, tant, però... tampoc tant, eh? Però hi vaig.
No et surt tant, a vegades, no? Això,
no parlo gaire, converses. No, perquè sempre em sento que no en sé, que no tinc, no? Ja. No tinc coneixement, no?
D'imatges tremenda, eh?
Sí, però sí, sempre quan viatjo sempre vaig. Fa un parell d'anys vaig anar a Viena i, hòstia, em vaig fer un dia, vaig tenir un dia a Viena i me'l vaig passar als museus. Vaig veure un Klimt que, escolta, em vaig posar a plorar i vaig pensar, només per això?
Viena val molt la pena per això.
Saps? Sí. Hi ha unes coses meravelloses.
Però aquí hi ha molta cosa de... No sé, també pot ser el teu treball amb la fura o el que sigui, eh? Però sí que tu, quan generes algunes escenes i això, hi ha alguna cosa visual. Per exemple, per mi, el llegir és fàcil construir-les visualment. Dic, la imatge que et deia abans d'un senyor que estudia els taurons i que té a la paret una no, la boca oberta i que aquesta boca se'l menja i tal. Jo pràcticament, quan ho vaig llegir, ja ho vaig veure.
Sí, sí.
Ho vaig veure físicament.
És que és important, quan hi ha gent que escriu, una vegada que faig cursos o fas coses, hi ha gent que escriu i el que escriuen són tot abstraccions.
Ja.
Clar, quan escrius amb abstraccions és una... No? Llavors, si vols escriure abstraccions, posa metàfores que siguin visuals, perquè almenys hi ha alguna cosa que el cervell pot veure, perquè si no,
sí.
Si no fes un assaig, però no em facis una ficció on tot siguin abstraccions, no?
Sí. Funciona.
Sí, sí, però jo ho faig perquè em surt així, no és que pensi, ara aniré a posar, no, perquè és la meva manera de pensar, no? Sí, també intento posar sempre molta cosa sensorial, no? Sí, que hi hagi olors, que hi hagi tactes, no?
La flor aixafada... rec de pètals, el camí de quilòmetres aquest que deies de tanc, és que immediatament veus un mapa i tot que s'enfila o la bola, el turmell, o el cotxe, no sé com,
que al final et recordem amb imatges, no?
Finestres aquestes que parles és... i vas descrivint les finestres, per aquesta veig això, aquest és el pati interior, aquí és només quan tanco l'aigua, et van venint totes com una, et van venint molt, eh?
Sí, és que això a les finestres és tremendo, quan estic a casa, no? És com si tu fossis un quadre, no? Que veuen els de fora, no? Hi ha tot de quadres i tu veus lo de fora i en una mena de quadres. Vivim en una mena de mini museus, no? Sí. Som una obra
això
pels altres.
Això també m'ha cridat l'atenció, quan parles de la finestra com una mena de cosa que no para,
sí.
Que llavors et distorba i d'altra banda et treu intimitat, és a dir, si vols t'has de com tancar per estar bé.
T'has d'aïllar, clar, has d'estar en un tanc.
Perquè si no et veuen... Sí,
clar, jo com que el llibre aquest el vaig escriure una mica amb la meva tornada a Barcelona, i ara visc una setmana aquí, una fora, clar, quan jo estic a fora estic en una casa al mig del camp, que m'aixeco i sembla que el món s'hagi acabat. Hosti, és una calma, saps? No veig cap persona, això em tranquil·litza molt.
No,
llavors, clar, quan arribo a Barcelona després de molts dies, hòstia,
miris on miris,
és molt gros, no?
Curta.
Sí, jo ahir a la tarda estava atabalada perquè no para el cervell, no? De rebre estímuls sonors, de moviment, no? I al final hi ha aquesta anàlisi de l'amenaça, no? I qualsevol estímul ha de passar al cervell, això és perillós o no és perillós, no?
Sí, sí.
I estàs constantment a la ciutat, si ja som tots neuròtics, a la ciutat encara més.
No? I a més el futur, no sé si desgraciem el futur, però el futur és la ciutat.
No ho sé, sí.
No en el sentit positiu, el futur com condemna, si vols. Vull dir, això, diguem, ara hi ha aquesta exposició.
Clar, és més sostenible, la ciutat és més sostenible, això és evident, no? Perquè, clar, si t'has de...
Es diu Suburbia, l'exposició que hi ha al CCCB.
Sí, vaig anar-hi.
És a dir, qui es pensi que... qui tingui ara 20 anys i es pensi que viurà en una caseta amb jardí... s'ha acabat, és impossible. No podrem viure així, tots haurem de viure a pinyar
el formiguer, hem de fer la...
I tindrem un jardí per anar-hi tots, a lo millor amb una mica de sorra a prop, però el model aquest és un miracle.
Bueno, ha d'haver-hi un extermini parcial.
L'altre
no?
és això.
És l'única esperança és que alguna cosa ens extermini parcialment.
Pots pensar-ho, que és políticament incorrecte, però...
No, escolta, potser em toquen exterminar-me a mi, no vull dir que... Escolta, potser hem d'exterminar els altres, no? Potser l'única esperança que hi ha per la humanitat és això, que escolta, ens morim la meitat d'una vegada, no?
Sí que és veritat que no dona de cap...
Sí, feu tancs, a veure...
Bueno, estem en aquest moment així, i et dic, en aquesta guerra, pobres, demanen això dels tancs i al final no és això, que va morir molta gent i no es pot frivolitzar, però és una guerra bastant d'espardenya, la de la República. Soldats, lleves de 18 anys, amb l'escopeta de l'avi, no disparava res, anaven tots... i no anaven amb tancs perquè no en tenien i eren uns tancs que eren no anava l'aruga i era un desastre.
Això
és més aviat una mena d'autosugestió de moral realitat.
Bueno, perquè és això, no? El cartellisme estava fet per pujar la moral. Per això estaria bé que ens posessin cartells, que encara que no fossin propaganda política, no? Que ens aixequessin la moral, no?
Tant com està el pati, no? ho veig complicat. Però sí que és veritat que té com una vigència, tant el cartell com, ja et dic, el conte teu em sembla molt per ara. per molts
motius. Sí, jo a vegades penso que estic obsoleta, no? Sempre tinc aquesta por de l'obsolescència. No, penso, jo... ja no, el que jo dic ja està mort, ja sóc massa vella, ja sóc massa gran,
està molt viu.
Ja no té vida. Però bé.
Pèl i ploma és un projecte del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.